Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts a l'edició número 124 del nostre programa. Avui l'iniciarem parlant de veda, concretament de la veda de l'arrossegament i la gamba al port de Palamós. Ho farem amb Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. A l'enciclopèdia de l'argot mariner parlarem de la funció de comandar a bordo d'una barca o al voltant de l'àmbit dels pescadors. Ho farem, com sempre, en Joan Argentó i Rafael Martí, d'aquesta funció destinada, pues, bàsicament, al que en deien el xiquet de bordo. Al ranxo a bord d'avui ens prepararan aquests protagonistes la sípia amb patates. I a l'acordió del grumet avui, els Ja t'ho diré des de ses illes, ens interpretaran el mar. Al Norai marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, però hipotèticament, perquè parlarem de la remodelació de la façana portuària de Vilanova i altres actuacions com les del port d'Arenys de Mar i Blanes, per exemple. Ho farem amb Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. A la secció de Plàncton, l'Aurora Requena ens parlarà de l'Espai Natural de Santes Creus, un espai molt interessant ubicat a la costa de l'Ametlla de Mar. I en el darrer tram de programa, l'Arjau, Manel de Ramon, marxarà fins a Vilanova i la Geltrú, on l'espera la Regina Domènech, secretària de la Junta del Museu del Mar. Per tant, benvinguts a Blau Marí, moltes gràcies per ser-hi i una abraçada molt cordial i molt forta d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible cada setmana que dediquem a aquest espai radiofònic ni més ni menys que a la gent de la mar. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I avui donem la benvinguda al Blau Marí a Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Senyor Benaiges, benvingut al Blau Marí.
Bon dia, bon dia.
Suposo que hi ha una mica més tranquil després de que el port de Palamós hagi estat aquests dies, pues, notícia, sobretot per dos fets negatius. Per una banda, l'ultralleuger, les activitats de rescat del qual es van centralitzar també a la zona de Palamós, i per l'embarrancament d'un vaixell de Sant Feliu també pràcticament davant de la costa de vostès, no?
Sí, sí, la veritat és que ha tingut un acabament d'any, un principi pues, realment pues, desastrós, no? Sobretot accidentalment, perquè l'ultralleuger ja va començar el 22 de desembre, que va desaparèixer, no se sabia ben on era, i bueno, finalment, pues, per desgràcia, pues, aquests dies pues, ja van trobar l'avioneta i bueno, al final pues, mira, van fer cap a Palamós i també pues, va ser un dia pues, bastant caòtic, sobretot el diumenge a la tarda, perquè a la mateixa hora que el Punta Mayor, el remolcador Punta Mayor, entrava a Palamós amb l'avioneta, amb els dos cadàvers, pues, per l'altra banda pues, s'estava hissant ja, s'estava traient, que això també va ser un respiro, pues, la trenyina que estava embarrancada a les Illes Formigues. Vull dir que va ser tot el mateix dia, a la mateixa hora, que es va tindre que fer l'operació, i esclar, ja hi havia pues, bueno, totes les forces de seguretat i més de l'Estat pues, per això, perquè es va donar la coincidència que els dos accidents alhora pues, es van poder treure de la mar a la mateixa hora, no? Que va ser el diumenge a la tarda.
Comentàvem amb el senyor Carmelo Martínez, el patró major de Sant Feliu, que és una mala notícia, no? Que per un fet d'aquestes característiques pues, haguem de traure una barca de la mar i uns pescadors que es queden sense feina, no?
Sí, és una desgràcia bastant forta, no? Perquè, esclar, has de pensar que el patrimoni que tenim bastants de pescadors, l'únic patrimoni que tens és la teva eina de treball, en aquest cas és la barca, no? Clar, si tens la desgràcia que et passa això, doncs estàs a la ruïna totalment, no? Vull dir que costarà, perquè el patró jo no coneixia gaire, no? Si és de vista sí, perquè era de Sant Feliu, jove, i clar, doncs era que estava realment esfonsat, no? Estava, pues, el barco estava esfonsat i ell també, sobretot, pues, físicament, no? Tal com estava tot per baix. En fi, és la vida. Sort que, ho hem de dir d'aquesta manera, pues, que no passa gaire sovint aquestes desgràcies, i sobretot aquí al Mediterrani i a la costa nostra, sobretot a la costa catalana, que no passen gaire accidents com aquests. I mira, tenim, però de quan en quan, pues, sempre passa algun, que és el normal.
Anem a parlar de temes d'actualitat, de temes pesquers, senyor Benaiges, perquè la setmana passada van encetar una aturada, no?
Sí, ara aquí a la costa de Girona ja han començat amb les aturades que fem, les parades, eh? I Palamós, com que ja tenim aprovat l'any passat el pla de gestió, pues, som els primers, no? Sempre de, com que ja està publicat el boletí oficial de l'Estat, que és de la primera setmana de gener fins, de, bueno, 5 setmanes, perquè ens entenguem, 5 setmanes seguides, eh? I després alternativament, pues, fer 3 setmanes més. Però el que és tota la flota d'arrossegament, tota, incluït les que no van a la gamba, pues, també ja han fet aquesta parada, ja han començat el dijous passat, van parar, i ara, pues, d'aquí un mes, la flota que no va a la gamba començarà a pescar, i els altres encara estirem una setmana més i després ens haurem de fer més alternatives. I així estem.
Perquè
l'encerclament va ser la setmana al revés. L'encerclament va parar al desembre i ara al gener va començar a pescar.
Per què l'arrossegament escull aquest període?
Home, no solament l'hem escollit nosaltres, també és el període, no? Perquè, esclar, també ja fa anys, com que ja estem, ja comencem a tindre, a saber més o menys tal com va tot, doncs pues, hem escollit aquest període perquè realment, sobretot a la costa aquesta nostra d'aquí, és quan surt la gamba, que és més petita. Ara parlem per la gamba, no? El sortir ara, el gener, febrer, març, sobretot, pues, són mesos que mirem de pescar aquesta gamba petita, que realment, pues, és quan se fa grosses a l'estiu i és quan realment, pues, va bé de preu. I per altra banda també puc dir que dius, bueno, pues, i els altres que no van a la gamba perquè paren juntament amb vosaltres també, no? Pues paren per la senzilla raó que, esclar, aquí la plataforma és molt petita, la que tenim nosaltres, com que per sort, per un costat tenim els canons, que hi ha la gamba, però per l'altre tenim que els hi ha els canons, que són molt amplis, doncs la plataforma, diguéssim, per les altres tipus de pescaries, en tenim poca. Què passa? Que si nosaltres deixem de pescar la gamba i anem als altres caladors, doncs en dos dies mos els esquilmem. I això no interessa. Per això, doncs, fem la veda, tots, la parada, diguéssim, tots conjuntament, eh? I d'aquesta manera, doncs, sembla, en principi, doncs, aquests anys que portem fent-ho, ara ja farà 4 anys, doncs sembla que la cosa, doncs, va, no com vulguem nosaltres, però sembla que va funcionant, no? Veiem els resultats que, en principi, doncs, a poc van ser positius, doncs continuem amb... Continuem fent la veda, pues, amb aquestes fitxes.
Més que res, ho preguntava pel fet de que, per exemple, a la província de Tarragona es fa la veda maig, juny, juliol i agost, és a dir, una mica més de cara al bon temps, no? I per això aquest contraste de que vostès agafen aquesta època, pues, on, pues, més aviat de mal temps, que no pas el que passa a la costa tarragonina, no?
Sí, bueno, el que diem, no? El que passa que la geografia d'aquí de la nostra costa és molt peculiar, vull dir que jo sempre dic el mateix, no? No té res a veure una mar amb una altra, res, no? Fins i tot parlem de pocs quilòmetres de distància amb nosaltres, per exemple, amb els companys de Vilanova, per dir alguna cosa, ja és diferent, no? I més, doncs, anem més cap als surres encara més, no? Aquí a la part de Tarragona hi ha el Delta de l'Ebre, que és molt, clar, nosaltres aquesta gran plataforma que hi ha aquí, doncs nosaltres no la tenim, no? Després el peix no cria i no desova tots els mateixos temps, com ara aquí també, i clar, jo realment a Tarragona no ho sé jo, no sé, ara, ara, hores ara encara no sé, ells quan agafen més gambeta petita o poder no agafen, no? Perquè ells, no, penso que no és ben bé canons com ara aquí, que anem a pescar la gamba, són plataformes, són caiguents per la banda de fora, que diem nosaltres, i per això cal ser diferent, doncs clar, poder ells, doncs, la veda, doncs, en principi, són dies que parlen d'ells, no? Poder, doncs, el perquè els resulta més bé fer la veda, doncs més en busca de la... del bon temps, a la primavera.
En tot cas, lo positiu és que els mercats no queden desabastits, perquè ara que vostès fan la veda, pues, Tarragona i Barcelona pesca, i quan Tarragona fa la veda, pues, a lo millor pesquen vostès. D'aquesta manera, el mercat català no queda desabastit. Parlava vostè del pla de gestió aprovat per Madrid. Fins i tot recordem ara fa poques setmanes o pocs mesos el problema que hi va haver amb aquests 5 vaixells que s'havien de desballestar i que inicialment pareixia que novament, després d'una primera intentiva l'any anterior, tampoc podia ser, però pareix que al final el tema s'ha salvat, no?
Bueno, sembla, no sé, no vull tirar coets a l'aire, no? Però sembla que altra vegada, pues, això, pues, s'ha tornat a arrencar a vegada, i sembla que, bueno, esperem la contesta ara aviat, des d'aquest mes de gener, perquè aquestes barques puguin desballestar, perquè, clar, vulguis o no, pues, s'ha de reduir l'esforç pesquer un 20% a la zona aquesta, i aquesta era una manera de fer-ho, ja que els armadors, pues, estaven d'acord en desballestar. Sembla que ara torna a apuntar que la cosa anirà bé, però jo no, a ser que no ho tinc firmat i dat i beneït, no vull fer cap tipus de comentari sobre això, perquè no. Quan estirà, després en parlarem, que dic jo.
Sobretot després de que se li prometés en altres ocasions i que no pogués acabar duent-se a terme, no?
Ah, això mateix. No? Com que altres vegades ja estava tot dat i beneït, i sí, i els armadors fins i tot ja tenien preparat la gent que els hi tenia que desballestar el vaixell, una cosa o l'altra, i a última hora, pues, els hi ve denegat altra vegada, no? I clar, pues, ara, pues, fins que no estigui tot ja firmat i tot preparat, pues, no diem res i ja està.
Senyor Benages, aquest pla de gestió, vostè comentava, els resultats no són los que nosaltres voldríem, però la veritat és que estem contents, va donant el seu fruit tot aquest procés i els resultats fan que poguéssim continuar. Fa també uns mesos vostè em comentava, home, és que d'aquesta manera deixem la gamba petita a la mar i després la grossa, evidentment, el preu quan el portes a llotja no és el mateix, és a dir, és una diferència molt positiva pel pescador.
Sí, bueno, per això també es fa la festa, no? Una de les parts és aquesta, no? Que és el preu del producte, que quan és petit, pues, va barat, com és normal, i realment la gamba, pues, quan està la millor manera de posar-la a la taula és quan ja té una mida, pues, bastant maca, i és quan realment, pues, té tot el seu sabor, no? Que és quan és grossa, no? Però vaja, el pla de gestió, diguéssim, no només es tracta de tema de comercialització i de protegir la gamba petita, no? Sinó hi ha tot un reglament per fer, i hi ha molta feina a fer, molta. Vull dir que no és solament de dir, bueno, mira, fem aquestes parades temporals, mirem de comercialitzar-la bé i ja està. No, hi ha tota una feina darrere que el reglament ho marca, tot s'ha de dir. Una és la reducció de l'esforç i l'altra és els pescadors que quedem, que hem de continuar pescant a la gamba, doncs també hem de reduir, sobretot, l'impacte que tenim al fons marí. O sigui, amb el tema de les portes que arrosseguem, ara estem ja arrencant, tenim bastants, ja un informe bastant complet, en fer, pues, per mirar de reduir l'impacte que tenen aquestes portes que gastem al arrossegament quan anem a la pesca de fondo, la pesca de la gamba en concret, perquè no tinguin aquest impacte tan fort amb el fons marí. No? Estem treballant-ho, vull dir que això ha de ser una de les coses que ara ens han marcat ja, pues, aquest any, dins del pla de gestió, és de mirar d'aconseguir, que hi ha ports que ja ho fan, tot s'ha de dir, hi ha vaixells que ja ho fan, reduir, pues, aquest impacte que tenen les portes d'arrossegament amb el fons marí. Crec que ho hem de mirar de protegir també el que és el fondo, que és on te cria la gamba i on te fa tot, i aquest any per aquí. I després l'any que ve, pues, ja t'ho dic, hi ha altres mesures que hem de fer. Vull dir que no es tracta això de dir, bueno, fer parades i au, estem a casa pintant o fent el que tenim que fer. No. S'ha de continuar treballant perquè no solament hi ha una cosa sola que fer, sinó diverses, si volem continuar gaudint d'aquest producte, vaja.
Senyor Benaiges, moltíssimes gràcies per atendre'ns i en tot cas a veure si els resultats cada vegada són millors i també, com vostè diu, aquest impacte de l'esforç i de l'activitat pesquera pues es pot adaptar al medi, al mitjà, perquè en definitiva es tracta, suposo, de pretendre continuar amb l'activitat durant molts anys, no?
Home, sí, d'això es tracta, no? I també, bé, també hem de comptar que des de Brussel·les estem al punt de mira, l'arrossegament, sí. I ho sabem, que estem al punt de mira dels que més encenen, i pues, tu, això s'ha de mirar de reduir de la manera que puguem. Si podem, a lo millor no podem fer-ho i no hi ha altra solució, però dubto, avui en dia, el temps que estem, que no hi haguin algun tipus de portes o aparejos que no siguin tan agressives amb el fons marí, i així poder continuar a pescar, perquè, esclar, torno a repetir, des de Brussel·les sabem el rumbo que es porta i nosaltres hem de mirar de que no sigui un dia que vinguin i ens fotin un cop de porta i dir, hasta aquí s'ha acabat l'arrossegament i punto. Vull dir que de protestar, jo crec que el pescador ja començaria a ser hora que ja comencem a parar de protestar, perquè sembla que aquests anys no ens ha sortit gaire bé, això només protestar, no, això no vull fer-ho, no, això tampoc, el petroli va car, i això crec que això s'ha d'acabar d'una vegada per totes, i el que ha de fer és arromangar-se i ficar-nos a treballar, a mirar de trobar una manera o altra que la pesca de l'arrossegament, sobretot, sigui una pesca no tan agressiva i més selectiva i poder-ho demostrar a Brussel·les perquè ens deixin continuar fent aquesta feina, que és una de les més antigues que hi ha al món. Vull dir que es tracta d'això. Això, de la manera que ens ho mirem, és aquí de Palamós, sempre dic els altres. Jo respecto les opinions, però la nostra idea d'aquí és aquesta, treballar amb aquest rumbo.
És a dir, que és hora de que el pescador doni aquest pas endavant, doncs.
Home, i tant, crec que ja seria hora, perquè això de sempre protestar i no fer res canvi, crec que ja s'ha acabat.
Senyor Benaiges, moltíssimes gràcies.
Molt bé. Vinga, doncs, fins una altra.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda a Joan Argentó i Rafael Martí. Benvinguts al Blau Marí. Una vegada més, avui, què mos porteu? Què hem de dependre de l'argot mariner avui?
Una altra dita.
Comandar, que això ja ara ja està perdut. Sí. Això era antes.
Comandar.
Sí. Comandar era el patró quan volia sortir a la mar. Ell anava a avisar el xiquet de la barca.
El jove.
I encabava
el xiquet. El que es deia el xiquet de bordo,
sí,
no?
Sí. I el xiquet se'n cuidava d'anar a cridar
un per un
a tots els pescadors de la barca. És dir que si l'armador, el patró de la barca, li pegava de sortir a les 3 de la nit, doncs anava a casa del xiquet i el cridava i li deia comanda la gent, i en aquell se n'encarregava de
passar casa per casa
a corrents pels carrers a les 2 i les 3 de la nit, i ja havia de cridar.
Hem anat a comandar els dos. Jo he anat
a tota la gent.
Sí. Jo he anat a comandar.
Els xiquets eren els que feien la feina.
Tu també, no, Rafael?
Llavors, picaven a les portes o
picàvem, havíem d'anar, i havia de saber que, pues, totes les cases de cada un, i pel nom, hi havia algun que es quedava, no mos tocava tornar a anar. Quan feia rato que no baixava. Això.
Molt bé. Era la manera de que la gent estés a casa i no esperant-se a la barca.
No hi havia mòbils, mòbils no n'hi havia.
Molt bé.
I des despertadors també.
Per tant, el fet de comandar era anar a cridar tots els membres de la barca per a que anessin a bordo, no?
Sí.
Pues, perquè, clar, comandar pot arribar a pareixer que és manar, no? Però no, en aquest cas se tractava d'anar avisant i anant a buscar tots els membres de la barca perquè anessin cap a bordó.
Que havien part de córrer,
Això era de pressa, no?
Home, i de part de poble, sí. Vull dir que havies de passar d'una part a l'altra per a sortir tots alhora. No era fàcil, no?
Pues hem conegut... Hi havia algun corrillo.
De cotxes no n'hi havia gaire, està?
No cap.
Hem conegut la funció de comandar, que és això, anar a buscar els components o els membres de la barca per les cases en el moment que el patró decidia sortir a la mar. Fins d'aquí un ratet.
El ranxo a bord.
Rafael, Joan, ja teniu aquí quatre cosetes preparades. Avui què mos preparareu de cara per al ranxo?
Pues avui farem un menjar pues, molt ràpid i a la base que el pot fer tothom, fins als jovens.
I bo.
Molt bé. Què mos prepararàs?
Farem una sepieta amb pataques.
Molt bé, sepieta amb pataques. Eh? Què necessitem?
Pues necessitarem una sepieta pues, que faiga pues, tres quarts de quilo, un quilet.
Quilet millor.
Sí. I si són d'estes grosses del sí, nord, també quilo
és,
i mig.
És bona.
Tipo xoco també.
Xoco.
Sí. Per a quatre persones, un quilo i mig. Molt bé. I per a fer per a casa, pues, en un quilet, si són dos o tres.
Molt bé.
En un quilet. Un és un... Farem pues, també un quilet de pataques. Molt bé. Necessitarem dos tomàques, dos cabecetes d'all menudes, sense tocar-les, eh? Oli, sal i bueno, una miqueta de pimentó, i ja està. Posarem l'oli al foc roent i automàticament anirem col·locant tot, però tot alhora, eh?
Vull dir, no, però la sèpia com la prepararem primer?
La sèpia farem... neta, però la talles.
Neta i a trossets.
La mateixa la poden netejar, si vols, ells ja. Ataquets.
Molt bé, ataquets.
Les pataques també tallades d'aquests quadrats, tot això podem ficar en un recipient en aigua, eh? I d'allí automàticament oli, d'un bon ranjol a la cassola, posarem les quatre cebes d'all, les quatre cabecetes d'all.
Sense tocar, senceres.
Dos cabecetes sense tocar.
Dos cabecetes, molt bé.
Les tomaques pelades en un detall de creu al mig, també tot col·locat baix la cassola, eh?
No partides, pelades en un tall de creu,
un
així
tall,
mig.
Una creu.
Molt bé.
Peladetes i una creu al mig, eh?
Molt bé.
La cullereta de pimentó, que l'han posat baix.
De pebre roig, molt bé.
Una miquinya de vi blanc, si tens per aquí, perquè no s'enganxi. Eh?
Molt bé.
I tot alhora, tot això tot en cua.
I tot això tot alhora.
Les
tot
pataques, els alls, i la tomaca baix. Les pataques al costat d'ell. I damunt de tot la sèpia.
Molt bé.
Tastarem de sal, el cobrirem d'aigua, un polset de sal, i quan les pataques estiguen, a menjar.
Molt bé, és a dir, no hi ha perill de que la sèpia mos quedi dura ni res. És a dir, el que mana són les pataques.
La pataca. Quan la pataca es vulgui després que estigui a tomar, està cobrixes d'aigua, i llavors que anirà bevent el suc, i bueno, no cal posar tampoc molta aigua, allò,
molt bé. Cobrixes,
és el que si vols que li falta una miqueta.
Que més val afegir que no pas...
Que això va bevent, fins que quedarà l'oliet, espès baix, i ja està, pataca.
Pues sèpia amb pataques, avui sèpia amb patates, el que ens han preparat pues, Joan i Rafael. Hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet, com us hem comentat a l'inici del nostre programa, avui rebem els Ja t'ho diré. Ells aportaran el nostre programa d'avui des de ses illes... Quelcom important per nosaltres, el mar.
Demà em vesteix de sal i m'omple els ulls d'alegria. Me la puc treure d'escat i llenar-me sa vida. Ha costat el sol, sa lluna sentia en el dia i fa que ses fronteres siguin reixes malferides. I et tinc present una mirada que m'espavila un brot d'olivera i una estora de flors blanques i liles. I és de males corrences de veu de manera tranquil·la l'hora mals d'amor. Recorda moltes fos perdudes, d'una i viu llegendes, ajuda de qui l'estima és foc, passió és amor, la mare de tota sa vida. Tenim tot el temps, serem una vena d'aigua dolça i brollarem per damunt sa cresta d'una ola. Licor de primavera, és perfum de nit i dia, i ets tan brasa matinera, ets la llum que em guia. Mm-hmm. dies de vents d'hivern basades en forma d'ola. Està franc amb mans obertes, són meues una estona. On tu ja tinc present una mirada que m'espavila, ombra d'olivera i una estora de flors blanques i liles. És licor de primavera, és perfum de nit i dia. Ets tendresa matinera, ets la llum que envia. Ets licor de primavera, és perfum de nit i dia.
El Norai.
Ports de la Generalitat de Catalunya ha anunciat en tan sols dos mesos noves inversions als ports de les costes del país, als ports catalans. En total són 10 milions i mig d'euros d'inversions importants que afectaran, entre d'altres, els ports de Blanes, Arenys de Mar o Vilanova i la Geltrú. L'objectiu de les mateixes, alhora que millorar les actuals infraestructures portuàries, també pretén la integració d'aquests espais a les poblacions. Per fer un repàs de totes aquestes actuacions anunciades, hem convidat a Blau Marí a la senyora Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. Senyora Rodríguez, benvinguda al Blau Marí. Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Comentàvem aquestes inversions importants que afecten a tres poblacions, tot i que segurament que aquestes són les més destacades, però que n'hi ha de més petites, de previstes, que es reparteixen pel global de la costa, no?
Sí, a Ports de la Generalitat, com ja coneix, és una empresa pública del govern de la Generalitat, que és una empresa que s'autofinança. O sigui, vol dir que amb el que ha la gestió portuària, amb el que els operadors portuaris paguen o se les liquida per les operatives portuàries, s'abonen unes quanties que serveixen no només per al manteniment dels ports i per fer la tasca conjunta d'explotació, sinó que a més genera recursos suficients per poder fer noves actuacions. Noves actuacions que ens aportin un valor a la resta dels operadors i que, a més, deixin els ports de Catalunya doncs, molt capdavanters com són en aquests moments. Dins d'aquest programa, cada any tenim un programa d'actuacions i d'inversions que es nutreix o que es financia amb aquests recursos. El que s'està fent en aquests moments és donar a conèixer el programa d'actuacions per 2014. Ahir es va aprovar el pressupost i precisament totes aquestes actuacions són actuacions contemplades en el pressupost 2014. El que passa és que nosaltres actuem des del punt de vista de l'actuació, de la inversió, amb un pla d'actuacions que engloba un període de 4 anys. Perquè les actuacions portuàries, moltes vegades, per la mateixa tipologia de la infraestructura a realitzar, són obres que es tenen que fer en temporada d'hivern. I llavors agafen dos exercicis pressupostaris com a mínim. I per això, normalment, actuem a través de plans d'actuacions de 4 anys. En aquests moments, el que s'està fent és en algun dels municipis i en algun dels ports, quan s'han arribat a acords amb els operadors portuaris, com va ser el cas de Vilanova, fer palès a tota la resta d'operadors quines són les activitats i actuacions que es portaran a terme en els propers mesos.
Anem per parts. La darrera de les inversions que vostès han anunciat des de Ports és la del port de Vilanova i la Geltrú, 7 milions d'euros d'inversió i un projecte ambiciós que pretén projectar la façana portuària, no?
Sí, aquesta inversió és una inversió efectivament de 7 milions d'euros en remodelació de lo que és la façana portuària. A mi m'agradaria destacar dos aspectes. El primer, que aquests 7 milions d'euros no són només d'inversió pública. D'inversió pública no arribem als 3 milions, són 2,6 milions, me sembla. L'important és que es genera més inversió privada, de l'activitat privada. Vol dir que el projecte és prou engrescador perquè també la inversió privada aposti per portar-la a terme. Aquí és el que estem treballant des de Ports de la Generalitat, en generar inversió pública, però que sigui capaç, sigui generadora a la vegada d'actuacions al sector privat. I pense que en el programa d'inversions que tenim previst en els propers anys, si hi ha una part d'actuació pública d'inversió, com són uns 26 milions, a la vegada genera 75 d'inversió privada. Jo penso que això és lo important, que siguin capaços tots plegats de generar més activitat econòmica i sobretot més activitat en els ports. I en aquest sentit, el projecte que es va anunciar ja en el port de Vilanova comporta tota una remodelació de la façana portuària, des de la dàrsena pesquera amb una remodelació d'accessos que ha estat possible aconseguir amb un acord entre Confraria de Pescadors, el propi Ajuntament de Vilanova i Ports de la Generalitat per remodelar els accessos i la delimitació perimetral que teníem fins ara, que bueno, havia estat molt qüestionada per un sector dels veïns, traslladar-la i obrir aquest espai a la ciutat. A la vegada, i com a actuació molt important i per nosaltres capdavantera, és una cessió de més de 14.000 metres quadrats en el moll de Ribera, que antigament s'havia destinat a drassanes i a zona de varador, que s'han traslladat a la zona de Ponent i que aquesta zona se cedeix a la ciutat per destinar-la a activitats ciutadanes, lúdiques i comercials. S'està treballant paral·lelament amb un estudi de detall que preveurà quina és la tipologia d'urbanització i quines són les edificacions a portar a terme en aquest gran espai. Però que queda molt clar que el seu àmbit de destí és per usos ciutadans. Després, en el cas del Port de Vilanova, en façana marítima o façana portuària, també tenim la remodelació de la façana esportiva, que és una concessió gestionada per el Club Nàutic, que finalitzava el seu termini previst en la concessió i que s'ha tret a concurs i que aquests dies està en un procés de licitació que entenem que comportarà també una remodelació important de les instal·lacions. I en la zona de zona portuària tenim també el que és el parc de Ribarroges, que és una situació, un parc urbà, una zona destinada a la ciutat, també a l'oci ciutadà, que també la previsió és procedir a una remodelació important de les seves instal·lacions, intentant trobar també aquell punt de valor que incorpori a la població una activitat singular esportiva, bueno, es treurà concurs i esperem que tingui suficient ressò en l'activitat privada, en l'actuació privada, per aconseguir una bona activitat esportiva. I estem parlant d'un àmbit d'actuació superior als 26.000 metres quadrats. Per tant, en total, com pot veure, estem parlant de quasi 40.000 metres quadrats que es destinen a activitats de lligament amb la ciutat.
Clar, suposo que és fonamental, en els temps que corren, intentar que aquelles poblacions que no tenen ben lligada la integració entre zona del port i poble, que es faci a través d'aquestes actuacions, no?
Sí, aquest ha estat un objectiu prioritari de Ports de la Generalitat des de fa ja molts anys i s'han procedit a remodelar molts fronts urbans. Jo crec que podem citar exemples com el cas de l'Atmella, per exemple, o el cas de Cambrils, com remodelacions portuàries i d'integració del port en la pròpia ciutat que té els serveis d'entorn que han estat molt ben rebudes per a la ciutadania i que han estat centres generadors d'activitat econòmica, com estem veient aquests anys. Aquest és un objectiu prioritari de Ports de la Generalitat i ho continuarà sent en els propers anys fins a aconseguir la totalitat de la integració dels ports en les seves ciutats. Bueno, tenim el cas de la Ràpita també amb el Passeig Marítim, podem citar molts exemples. Bueno, Vilanova és una ciutat en la que teníem des de fa molts anys converses amb l'Ajuntament i amb els diferents operadors portuaris per procedir a aquesta remodelació. No oblidem que això també comporta la necessitat de preveure una sèrie de trasllats d'instal·lacions portuàries que estaven en funcionament a altres àmbits del port. Això és el que s'ha estat fent aquests anys i ara ha arribat el moment d'aconseguir aquest consens i per tant ara podem procedir ja a tirar endavant els projectes de remodelació de la façana portuària.
De Vilanova marxem cap a Arenys de Mar, on al desembre també va començar una altra inversió de 2,5 milions d'euros que buscava la revitalització de la zona de Ponent del Port. Què s'hi ha fet allí?
Sí, en la mateixa línia del que parlàvem fins ara, a Arenys de Mar teníem a la zona del Contradic, que en el seu moment va ser un contradic en una primera fase, que després el port d'Arenys de Mar va tindre una ampliació en la zona de Ponent amb una segona dàrsena, per la qual cosa ens havia quedat la primera alineació del contradic, ja sé que són paraules molt tècniques, però la primera part havia quedat amb escollerat en una zona completament protegida per la platja i per l'entorn. I el que hem fet és aprofitar aquest espai per desmuntar l'escullera, que a la vegada s'ha aprofitat per a una altra obra que teníem en execució, i començar a crear una zona de desenvolupar en futur com una zona d'oci, com una zona lúdica de suport a la ciutat. També en la búsqueda d'aquesta millor integració del port d'Arenys en la ciutat. De moment el que hem fet és la retirada de l'escullera de la primera fase. S'ha deixat, ja és una obra que està en aquests moments finalitzada, s'ha deixat només l'explanació feta i ara estem redactant el projecte d'urbanització que en els propers mesos es consensuarà amb l'Ajuntament i amb els operadors portuaris per tirar endavant la segona fase que consistirà en dotar aquesta zona de la primera del contradic dels serveis suficients perquè la iniciativa aprovada s'animi a invertir en aquesta zona, en la mateixa línia de lo que parlàvem anteriorment. Fem una primera inversió per al sector públic per generar confiança i generar valor de forma que la iniciativa privada aposte per continuar transformant aquesta zona.
I després una altra de les actuacions importants en el darrer tram del 2013 foren les obres del dic de recer del port de Blanes. Quins són els problemes que tenia aquest dic i quin és l'objectiu d'aquesta actuació?
Aquesta va ser una actuació d'ampliació del port de Blanes. El port de Blanes ja des de fa molts anys ja es va treballar en buscar una fórmula que ampliés l'espai portuari, l'espai de zona portuària protegida, perquè vam tindre una tipologia de dic vertical que tenia ultrapassaments i que creava una certa inseguretat en la seva pròpia defensa portuària. Es va ampliar el port i es va fer amb un sistema constructiu amb tres alineacions que necessitava estudiar el seu comportament davant de ple rendiment. Llavors, érem conscients quan es va construir en la tipologia de construcció, perquè va ser una primera alineació d'una forma de construcció amb escullera, una segona amb dic vertical, que necessitaríem reforçar determinats punts, però vam voler esperar a veure com es comportava a ple rendiment. Això, hem estat un any amb sistemes de seguiment i de vigilància per veure com es comportava davant dels temporals que afecten aquesta zona, i una vegada els tècnics van tindre clar els criteris de com havia que millorar la seva funcionalitat, s'ha fet un petit reforç de determinats punts amb una ampliació de banqueta, en definitiva, per tal de que la ruptura de l'onada, quan arriba el dic, arribi molt més trencada, que tota l'energia estigui dissipada. Això és el que s'està fent, es van adjudicar aquestes obres a finals en el darrer trimestre del 2013 i esperem que siguin unes obres, són obres d'anualitat 2013, que espero que estiguin acabades abans de Setmana Santa. El que li deia abans és que sempre treballem en èpoques determinades per no interferir en l'estiu, que és l'època de màxima activitat en els ports, i per tant intentem que les obres portuàries sempre siguin fora de la temporada alta, per nosaltres que és la temporada d'estiu.
Per acabar, senyora Rodríguez, darrerament Ports de la Generalitat ha anunciat que congela les taxes portuàries per al 2014.
Sí, aquest va ser un acord adoptat pel Comitè Executiu de Ports que es va realitzar aquest dimarts passat, en el sentit que intentem des de Ports de la Generalitat també col·laborar a l'activitat dels nostres propis usuaris amb un manteniment de les taxes. Ja fa 2 anys que es mantenen la mateixa quantia de taxes per intentar col·laborar en la situació econòmica en la que hem viscut aquests darrers anys, pues intentar ajudar a revitalitzar el que són les activitats portuàries amb un manteniment de les taxes.
Doncs, senyora Rodríguez, moltíssimes gràcies, com sempre, perquè hagi atès a la nostra trucada i hagi volgut participar en el nostre programa. I, en tot cas, pues, queda clara aquesta actuació sobre els ports i la costa de Catalunya i aquest incrementar i pujar el nivell, com dia vostè, per posar els ports a un nivell altíssim, els que compartim aquests espais o les poblacions que comparteixen aquest espai aquest espai portuari, no? Que al final, en lloc de diferir poble i port, que estiguem parlant pràcticament d'una mateixa cosa, no?
Sí, aquest és el nostre desig i ha estat un plaer.
Moltíssimes Fins gràcies.
Molt
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Arriba el Plàncton i, com sempre, arriba l'Aurora Requena, la nostra especialista en temes de mar i de biologia marítima i nàutica. Aurora, què tal? Com estem?
Hola, molt bé.
Avui ens portes d'excursió, eh? Avui és l'excursió mensual. Per tant, a on marxem?
Avui marxem a l'Espai Natural del Cap de Santes Creus.
Això per on para?
Això per on para, una pregunta. Això para a Terres de l'Ebre, avui no es movem molt. Està exactament a la Metja de Mar, a Tarragona.
Podria parar a la zona de Girona, al Cap de Santes Creus i tal, també, no? Hi ha moltes,
al Cap de Creus.
Al Cap de Creus, molts llocs que comparteixen una mica nomenclatura. Per tant, la Metja de Mar, Terres de l'Ebre, Espai Natural de Santes Creus. Què té aquest espai que ens pugui atraure, no?
Doncs té, bueno, té, com tots els espais, té coses sempre curioses. Bueno, fa uns 10 anys, perquè us situeu una miqueta, uns 10 anys que està inclòs dins del Pla d'Espais d'Interès Natural, els PEINs, famosos de la Generalitat. Ja fa 10 anys que està allà i que des de llavors manté molt conservats els seus recursos naturals i paisatgístics. I una cosa curiosa d'aquest espai és que, bueno, està dividit en dos. És bastant curiós perquè normalment un espai és una àrea tal qual, en aquest cas en tenim com dues parts. Una part que es situa més al nord del nucli urbà de la Metja de Mar, que és el que es diu la Reserva Natural del Torrent del Pi. És una petita reserva de fauna que protegeix gran part de la llera d'aquest torrent i de la platja. I després ens hauríem d'anar uns quants quilòmetres cap al sud.
Que, per cert, tot sigui dit de passada, és platja naturista.
Sí.
Seguim.
Efectivament. Però no hi ha gaire de... normalment.
Bueno, però la gent, si té interès en...
Que sí, que ho sàpiga, que pot anar-hi. El que passa és que està una mica amagat i a vegades el cartell està una mica, bueno, trencat, no? Esborrat, això de nudista. Bueno, llavors, com diem, del Torrent del Pi ens hauríem d'anar cap al sud, arribaríem a la Metja de Mar i un pèl més al sud trobaríem el Port Natural de l'Estany, un lloc meravellós, m'agrada molt, i aquí començaria la segona part d'aquest espai, no? D'aquesta altra àrea. I això és com una... Des d'aquí, des del Port Natural de l'Espany, tiraríem cap al sud, tot com tot una faixa de terreny, fins a la punta de l'Àliga. Té terreny tant per terrestre com per marítima, val? I estan, amb les dues parts estan protegides. I bueno, una de les coses bones que té aquest espai és que és molt, molt fàcil arribar-hi i de fet us convidem a que veniu també a l'hivern, perquè els paisatges a l'hivern són molt xulos. I podeu venir en tren tranquil·lament fins a l'estació de la Mella o en cotxe. I clar, un cop aquí sí que ja us heu de calçar les botes de senderisme i recórrer el sender internacional, el GR92, que creua tot l'espai. No, ha fet bé de França, no? I mor aquí a Terres de l'Ebre i va creuant tot l'espai i és la millor manera de poder resseguir-lo i de conèixer-lo.
El per què es va declarar com a espai natural, això ho sabem?
Bueno, té bastants valors naturals, però una de les coses que quan arribeu ja veureu que, bueno, és ràpid, fàcil d'entendre el per què, perquè és un lloc, és un entorn molt, molt conservat, de flora de típica mediterrani, de saber una flora que està adaptada a períodes llargs de sequera i altes temperatures, i ens trobem, doncs, la màquia, el margalló, que està protegit, els cines, gentiscles, el romaní, pots anar agafant-lo. I bueno, durant la caminada ens trobem, doncs, penya-segats, amb uns, no són molt alts, uns pocs metres d'alçada, que estan formats per roques i materials que venen dels rius, dels torrents, no? Perquè aquí més aviat que rius són torrents que momentàniament transporta molta aigua i molts de roques i molts de materials. I aquests penya-segats es van fent així de poc a poc, no? Com lasanya, agafant capes amb aquests materials, que per altra banda són bastant fàcils d'erosionar i de fet quan vas caminant i trobes grans blocs així de pedra que s'han caigut a l'aigua i veus que s'han caigut fa poquet. I bueno, entre penya-segat i penya-segat hi ha platges, més aviat platges de còdols que no pas de sorra, i ens trobem la platja que és especialment bonica, que és la platja de Santes Creus. I bueno, un dels motius per a que aquesta platja està dins d'aquest espai protegit és per les seves dues llacunes litorals. Són llacunes bàsicament d'aigua dolça, però també per la seva proximitat al mar tenen molta quantitat de proporció d'aigua salada. I entre les altres coses importants que es podem trobar aquestes llacunes, ens trobem el samaruc, que és un d'aquests petits peixets, València hispànica és el seu nom científic.
Són endèmics d'aquestes llacunes costaneres mediterrànies, no?
Sí, sobretot el que té important és que són poblacions naturals encara, vull dir, no s'han reintroduït, tot i que les seves poblacions estan disminuint ara. I bueno, el samaruc és un peixet que pot fer 6-8 centímetres, tot petitó, que amb un carnívor, que l'agrada molt viure en aquestes aigües i sobretot si estan aixinetes. i un company de fatigues que tenim del Samaruc, que és el Fartet, que també és un altre peixet més petit encara, que sí que li agrada menjar de tot. I tant el Samaruc i el Fartet els podem trobar amb els dos al, a la petita llacuna final que hi ha al Torrent del Pi. I ens el trobem, de fet, sabem que bueno, hi ha gent que d'aquí que s'agafen per reintroduir-los a altres puestos, altres parts del territori, bueno, i fins i tot de, més, perquè som peixos del litoral mediterrani. També els podem trobar a València i a Múrcia. I bueno, aquests dos peixos, els pobres, més o menys es troben amb les mateixes amenaces, perquè van ser peixos tan petits i viure en llocs així, llacunes litorals, que són espais que estan molt amenaçats, doncs els seus principals amenaces són que desapareixen aquestes llacunes i que també s'introdueixen peixos més grans que es mengen els seus ous. I això tan important és el fet de tenir aquests dos animalets a l'Ametlla de Mar, que el Parc Natural del Delta de l'Ebre inclou aquestes llacunes que comentem dins del seu pla de gestió i venen de tant en tant a fer seguiments i estudis d'aquests animalets.
En l'àmbit de la vegetació marina tenim alguna cosa a destacar?
Sí, ja sabeu la nostra estrella de l'Ametlla de Mar, que és la Posidònia oceànica, però també en podem trobar Cimoceanodosa, ambas dues són plantes marines amb flor i tenen unes praderies bastant ben conservades aquí al litoral de l'Ametlla.
Alguna cosa més, Aurora?
Bueno, recordar que si encara no s'han donat ganes de venir, recordeu que tota aquesta banda, tota aquesta àrea, està dins de la reserva de la biosfera de Terres de l'Ebre, que s'ha declarat fa ben poquet, i a més està dins de la xarxa Natura 2000. Així que bueno, jo crec que són al·licents suficients per venir a veure-la.
Pues ens hem de calçar les botes i cap a l'espai natural de Santes Creus a buscar els fartets i els samarucs. Aurora, moltes gràcies.
A tu.
L'Arjau. I avui el Manel, que se n'ha anat cap al Garraf, concretament cap a la seva costa, allà l'espera, concretament la secretària de la Junta del Museu de Vilanova, del Museu del Mar. Per tant, anem a conèixer què és el que ens té preparat pel programa d'avui el nostre company Manel de Ramon.
Ens anem avui, efectivament, cap a Vilanova i la Geltrú. Allí ens trobem amb el Museu del Mar i amb la secretària de la Junta d'aquest museu, Regina Domènech, que ens parlarà del Museu de Vilanova i també de les darreres novetats, com l'ampliació d'aquest espai cultural. Regina, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
Explica'ns en primer lloc què podem trobar al Museu de Vilanova.
Bueno, el Museu del Mar forma una col·lecció privada que és una recopilació de més de 30 i pico d'anys, de, bueno, doncs quan tot això va començar a remodelar-se i els pescadors doncs van a passar a fer coses, diguem, embarcacions més modernes, doncs es va reunir una colla de persones, tant de baix a mar com de dalt a la ciutat, i per recollir tots els estris que hi havia per aquí a les botigues de mar i intentar, doncs això, fer una col·lecció. Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs durant aquests 33 i pico d'anys s'ha recollit una bona col·lecció que reflexa tota la vida marítima del municipi de Vilanova i la Geltrú.
Efectivament, la vida marítima dels barris, del mar, de la pesca... I també una cosa ben curiosa, el salvament de nàufrags, no?
Sí, o sigui, aquí es va establir com a diferents ports d'Espanya el salvamento de nàufragos, que era el cens, no? Llavors, aquest salvament de nàufrags pues, consistia en que hi havia una caseta, hi havia un bot de salvament, que nosaltres pues, al llarg dels anys pues, s'ha anat conservant. Aquest bot és de l'any 1916 i és una de les joies, diem, del Museu del Mar. És un bot de salvament autodrissable, és a dir, que no s'enfonsa, dona la volta, i bueno, pues, a Europa pues, potser en queda un o dos com aquest de l'època, que era... similar als tipus anglesos que es deien Beach and Beach, i això doncs és la peça, una joia del museu que tindrà una sala específica per ell amb tots els estris doncs, que acompanyen el bot de salvament. Tenia llençacaps, que és una mena de canó que llença el cap, de terra a mar el vaixell per salvar un nàufrag, i bueno, hi ha unes caixes que se li diuen enderivells, que és on està tot el cordam, és a dir, tota una sèrie d'estris que s'han conservat i també pues, aniran peces que tenim exclusives, com per exemple uns murals de 3 metres d'amplada per 2 d'alçada, doncs que completaran aquesta exposició que els va fer el Cardona Turandell i bueno, pues, tindrà la seva sala específica. L'altra sala serà una exposició permanent on es vagi informant pues, de tot el que va ser diem, els inicis de la pesca aquí a Vilanova, bueno, pues, al llarg dels anys tot el que s'ha anat conservant, retrats de gent de mar, maquetes, estris de pesca com nanses, com xarxes, és a dir, tot el que s'ha pogut conservar relatiu a la pesca i les feines d'ormeig de pesca.
Una magnífica exposició, sense dubte, que consta en que compta amb aquesta joia, única, has dit, o de les úniques a Europa, d'aquest tipus de bot de salvament, no?
Sí,
per tant, estranyíssima, a Catalunya i a Espanya.
Conserven, em sembla que a Anglaterra potser en queda un, que està en un museu, i els estris d'ell en un altre. Aquí a Catalunya també en tenim un, però aquest no es va fer servir mai i sempre ha estat a dintre la seva caseta sense utilitzar-se, que està a Sant Feliu de Guíxols.
Per tant, ja ho saben els aficionats, a Vilanova i a Geltrú podran veure aquest bot de salvament únic. Per cert, una col·lecció que s'amplia en aquesta donació, en que en aquest moment s'està produint, d'una col·lecció privada que ampliarà, no, l'interès del Museu del Mar de Vilanova.
Pues sí, hi ha un nou projecte en què nosaltres, ja després d'aquests anys, doncs passem a aquesta col·lecció que és prou important perquè se'n faci càrrec pues, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Llavors es fa el projecte arquitectònic en primer lloc, després es farà el projecte museístic. Ara mateix la col·lecció està encabida al far de Sant Cristòfol en el que eren les antigues vivendes dels faroners. Llavors pues, bueno, l'edifici per fora es conserva perfectament, que és, on, és el far en si, la torre del far, i a dintre pues, hi haurà aquest espai que es farà tot diàfan i que encabirà aquesta col·lecció. A banda d'això, hi ha un altre edifici en el que s'encabirà tot, es farà de nou i s'encabirà el bot de salvament i tot el que és aquesta exposició que ens relata, per exemple, doncs aquí l'any 1886 va haver-hi molta desgràcia amb molts ofegats per unes tormentes que hi va haver, i això sempre se'l recordarà aquí a Vilanova com l'any dels negats, això també tindrà l'espai seu a dintre d'aquesta sala de salvament marítim, i després en un altre espai que hi ha s'encabirà també que fa uns anys va morir el senyor Roig Toqués, tenia una col·lecció de curiositats marineres Roig Toqués, i això ha estat tancat fins ara, però també ho encabirem en una sala especial a dintre de lo que és el recinte del far de Sant Cristòfol, i en allà anirà tot el que parla, diem, de la història marítima de Vilanova.
Doncs ja ho saben, Vilanova i el seu museu estan d'enhorabona en aquesta ampliació d'aquest museu que ara, a més de la vida marinera, de la pesca, del bot de nàufrago, de salvavides, ja tindrà aquesta col·lecció privada que s'encabirà dintre d'aquest nou espai. Li donem les gràcies a Regina Domènech per haver estat amb nosaltres i fer-nos 5 cèntims d'aquesta activitat museística d'aquesta localitat. Feliç jornada.
Gràcies, igualment.
Moltes gràcies, Manel, i també gràcies, com no podia ser d'altra manera, a l'explicació que ens ha fet la Regina. Ho deixarem aquí i posarem punt i final al nostre programa d'avui, que hem encetat parlant amb Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Hem seguit amb el Rafael Martí i el Joan Argentó. Ens han explicat quina funció és la de comandar que deixaven pels xiquets de Bordó i ens han preparat una sípia amb patates. Els Ja t'ho diré ens han interpretat El mar, i Dolors Rodríguez, gerent de ports de la Generalitat de Catalunya, ens ha parlat de la remodelació de la façana portuària de Vilanova i la Geltrú i d'altres actuacions als ports d'Arenys de Mar i de Blanes. Avui l'Aurora Requena ens ha acompanyat fins a l'Ametlla de Mar. Hem visitat l'Espai Natural de Santes Creus. I el Manel, ja ho sabeu, a la costa del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, ens ha explicat o ens ha ensenyat el Museu del Mar, de la mà de la Regina Domènech. Res més, ho deixem aquí. Tornarem la pròxima setmana. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar.
Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.